Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so. Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que es facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Assumpció Ros, coordinadora del grup de treball d'envelliment de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. I després tindrem una xerrada amb Miris Pérez, autora del llibre Ansiedat. A mi també me passa. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bon dia, bona hora, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de tot, uns consells de salut.
Mantenir una bona alimentació pot dependre en ocasions no només del que vulguem menjar, sinó del que puguem menjar. Els problemes bucals i dentals poden comprometre't en aquesta capacitat de mastegar i disminuir, d'aquesta manera, el tipus d'aliments que podem menjar, ja que serà molt difícil, si no impossible, mastegar determinades consistències. Cal tenir en compte que, en el cas de pròtesi dental, hi hagi una bona adaptació, ja que possibles desajustaments poden dificultar la mastificació.
Doncs comencem el tema del dia d'avui diumenge parlant d'un aspecte que segur que agrada a molta gent o quasi tothom, podríem dir-ho així, i és viatjar. De fet, aquí al programa hem donat moltes vegades consells per fer diferents coses com escollir un cotxe per persones de més de 65 anys, aspectes a tenir en compte a l'hora de viatjar, en concret amb cotxe, consells per escollir un carro de la compra, com triar una residència, etc. I avui portem, podríem dir-ho així, un nou capítol de consells. Un capítol que des que hem deixat a poc enrere la pandèmia torna a ser cada cop més visible, i és el fet de viatjar amb avió. Per això crec que avui és un bon dia per comentar alguns aspectes en concret tant per les pròpies persones grans com pels familiars o amics que hi viatgen i quan vagin amb avió. El primer, de fet, aquest primer consell el recomana inclús l'OMS, és no fer vols superiors a les 4 hores. Com diem, és un consell que també està avalat per l'OMS i el seu objectiu és intentar evitar casos de trombosis durant el vol. Si és així, a més, es recomana fer passejos al llarg del passadís, sempre quan el vol sigui això de 4 o més hores, o si és menys hores, si de bons cal. El segon consell és relacionat amb la medicació. I és un consell que va més enllà de recordar això típic de no oblidem la medicació a casa perquè tindrem un problema, sinó portar el paperet de la recepta és importantíssim, perquè és molt probable, quasi bé segur, que si no tenim el paper de la recepta no ens deixin pujar la medicació a dalt de l'avió. Pel que fa al tercer consell, aquell el tenim més orientat per la temperatura. La temperatura corporal. Aquí al programa hem explicat els motius pels quals les persones grans solen tenir més fred que la gent més jove. Tenint en compte això i que el fet que l'avió objectivament hi ha una temperatura més baixa que a terra, el que recomanem és dur 3 capes de roba per poder jugar amb elles. És a dir, per exemple, una camiseta interior, un jersei i una jaqueteta, o també potser una blusa, sigui com sigui, portar més d'una capa. En concret, 3. El quart consell és recordar que si tenim mobilitat reduïda, en els aeroports com el de Barcelona i Madrid, també en d'altres, es pot sol·licitar un servei gratuït de transport que ens portarà d'un lloc a un altre dintre del mateix aeroport, però que aquest servei s'ha de demanar almenys en 48 hores abans d'antelació al nostre viatge. I l'últim consell, que jo he viscut a les meves pròpies carns, és una mica incòmode, però és molt útil si el tenim en compte. És parlar d'aquest moment en el qual l'avió aterra. És molt habitual, per desgràcia, veure que quan ja anuncia el pilot el fet de que estem a punt d'arribar, hi ha molta gent que inclús que abans que les rodes de l'avió toquin a terra, ja estan gent de peu, traient les maletes, fent cua, inclús ja quan ha aterrat, és a dir, Hi ha gent està nerviosa abans quan anuncien l'aterratge i un cop toca a terra a la que diu que ja ens podem aixecar, tothom s'aixeca. I aquest consell va dirigit a que si tenim problemes de mobilitat, ens costa aixecar-nos, si tenim por a caure, o si, per exemple, ens cal ajuda d'un auxiliar o un auxiliar de vol per treure la maleta, esperem 10 minuts que tota aquesta gent que té tanta pressa surti i després anar amb molta més calma a treure la nostra maleta amb ajuda o sense ajuda.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista contem amb Assumpció Ros, que és la vicepresidenta d'AFEATE, la Federació d'Entitats del Tercer Sector. Assumpció, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, la pregunta obligada que tenim per tu és que ens expliquis, sisplau, què és la taula del tercer sector i què és el tercer sector en si, sisplau.
Bé, el tercer sector, especialment ric a Catalunya, seria tot aquell àmbit, serien tota aquella suma d'entitats sense ànim de lucre que ofereixen serveis que adreçat a les persones. La taula agrupa, tindria un tercer nivell, agruparia federacions que representen àmbits com la infància, la gent gran, la salut mental, diferents àmbits d'intervenció. Agrupa aquestes federacions, que a la vegada aquestes federacions agrupen entitats de primer nivell, és a dir, les que estan a peu de carrer i estan prestant serveis. El ser sense ànim de lucre, doncs vol dir que la nostra màxima com a entitat seria que oferim serveis a les persones, que els serveis a les persones no s'haurien de mercantilitzar. No hi ha una gran diferència, perquè normalment les nostres entitats han sorgit d'iniciatives socials d'un territori que han identificat, per quin motiu sigui, perquè els propis integrants ho pensen així, que fa falta, o perquè pensen que en el seu territori fa falta aquest tipus de serveis, sorgeixen de la iniciativa social, de comunitats de persones o de persones que destinen un patrimoni a complir aquella funció social. El fet d'estar sense ànim de lucre vol dir que totes les seves capacitats, tant de recursos econòmics, humans, etc., van destinats al servei de les persones. Quan a vegades diem que amb la gent gran, que cuidar la gent gran és un bon negoci perquè cada dia n'hi haurà més, estem, d'alguna manera, devaluant aquesta atenció. Perquè...
Però en el vostre cas entenc que si és un negoci, és a dir, que tot i sense afany de lucre generareu beneficis, perquè a vegades pot generar beneficis, el reinvertiu a dintre.
Exacte, és obligatori que en el cas de que en un exercici doncs, hi hagi beneficis per quin motiu sigui, perquè moltes vegades aquests beneficis provindrien de donatius que la mateixa societat civil pensa que vol donar perquè aquella entitat pugui desenvolupar la seva activitat, doncs evidentment l'obligació és reinvertir-la, tant amb inversions físiques, de necessitat de l'edifici o de millores, com també amb un millor benestar dintre de l'entitat, és a dir, millorar doncs, les qualitats de vida de les persones que estem atenent o també de la de les persones treballadores.
I si comptem més o menys aproximadament que a Catalunya hi ha unes 1.100 residències aproximadament, quin és el percentatge, si és que el saps, que porteu al tercer sector d'aquesta residència?
Doncs, per desgràcia, menor, perquè estem al voltant del 30 i pico per cent. És a dir, per desgràcia, en els últims anys, doncs, això ha imparat la idea de que això del negoci, que és un negoci atendre la gent gran, cada dia n'hi haurà més, el baby boom i totes aquestes històries, i per tant hi ha una presència de grups inversors, fins i tot estrangers, que estan intentant, com lícitament, evidentment, doncs, tenir entitats que puguin prestar aquests serveis, però evidentment com un negoci.
Hi ha alguna altra diferència així molt visible, més enllà del reinvertir uns beneficis o tenir un nou benefici, en quant a una residència que sigui privada, una residència que sigui del tercer sector?
Bueno, evidentment, el que deia, les entitats del tercer sector tenim un deute amb la societat civil del seu entorn que l'ha fet, créixer. Per tant, seríem això que ara està de moda, la proximitat, és a dir, estem al costat de les persones que estan al voltant del nostre espai. Sempre tenen un òrgan de govern, que és un patronat, una junta. Són persones voluntàries i que tradicionalment també estan vinculades al territori, alcaldes, rectors i persones amb algun tipus de significant que faci que puguin representar i puguin vetllar pel benestar del seu entorn i complir la missió per les que han estat creades, que és per donar un servei.
I ara fem també una mica de com un rebobinat, perquè des de que vam començar la pandèmia i que ara, sobretot des del, recordo, el mes de març de 2020, que va començar tot, que no ha parat d'aparèixer titulars i titulars de diferents diaris criminalitzant les residències. Com ho heu viscut això des del tercer sector?
Bueno, ho hem viscut molt malament, perquè sentant les bases de la diferència que hem fet, que hem dit ara fa un moment, realment les nostres entitats totes han abocat el màxim d'esforç per poder solucionar totes les dificultats que ha anat plantejant la pandèmia. I no solament aquest treball s'ha limitat a les persones que estan contractades, que són treballadores dels centres, que totes han fet un gran esforç per aconseguir sobreviure i que les coses no empitjoressin, sinó que moltes, la majoria de les nostres entitats han vist un plus d'ajuda de la nostra societat civil, els nostres veïns, els comerciants, moltes voluntaris, molts voluntaris han ajudat a les entitats a poder portar a terme tota la tasca immensa que ha suposat a sobreviure a la pandèmia. És a dir, nosaltres hem tingut voluntaris que han vingut, que han fet bates, que han ajudat des de fora a difondre un bon missatge de lo que estava passant a la residència, voluntaris que han ajudat a trucar a les famílies per informar de què estava passant, perquè els professionals en moments determinats hem anat molt, molt ofegats de feina. Per tant, hem tingut aquest plus social, perquè tothom que té al voltant seu una residència, que l'ha vist créixer, que sap com s'ha iniciat, continua volent que aquella residència funcioni bé i doni un bon servei als seus veïns i als seus ciutadans.
El que també s'ha dit durant molts mesos és el fet, ja es deia abans, però sobretot durant la pandèmia, és que aquí no hi ha personal, és que no hi treballa ningú. I estic ben segur que aquí ho hem explicat. Primer, el que hem explicat aquí més d'una vegada amb el Josep de Martí i també aquí del programa, és el fet que, cert, que alguna residència ho haurà fet malament. Però criminalitzar un sector sencer per una residència, que a més moltes, nosaltres ho vam explicar, és a dir, amb el sentit de que nosaltres ens van demanar alguna residència que l'ajudéssim a buscar personal. Nosaltres, des de casa, tancats, fèiem trucades d'en currículums de gent que fins feia un mes volia treballar. Trucaves, deia, ui, no, una residència, no, jo marxo. Llavors, que era impossible. Sigui com sigui, i aquí ve la següent pregunta, també s'ha parlat molt des de sectors, diguem-ho així, de periodístics, que s'havia de canviar el model de residències. I em sembla que tu aquí no estàs molt d'acord.
Bé, jo no és que estigui en desacord, s'ha de canviar el que cal canviar, però el que considero és que en els últims anys, millors, abans de la retallada, sobretot, va haver-hi un gran creixement de número de places, però també de serveis. S'han anat desenvolupant amb molt bona direcció, no solament les places de residència, sinó també les de centre de dia, l'atenció a domicili, els serveis diurns, de proximitat, els serveis comunitaris i tota la coordinació amb els serveis sociosanitaris, per exemple. Llavors, tot això el que hem de vetllar és perquè recuperi, com a mínim ens recuperem d'on estàvem abans de tot aquest desastre, puguem comptar amb totes les places en funcionament. La llei de la dependència també deixi d'entrebancar-se i realment les persones que ho necessiten tinguin l'accés més ràpid i més dinàmic per poder-hi anar. I, per tant, jo no diria que tant de bo un dia puguem asseure'ns amb molta tranquil·litat a millorar el model que ja tenim. Però és que jo crec que el repte en aquest moment és fer que el que ja tenim funcioni correctament i estigui en un desenvolupament normal. Les places de residència, per molta mala fama que hagin acabat tenint, i ara tothom coincidim, hi hagi un consens de que el millor és estar al domicili, evidentment nosaltres estem d'acord amb que el que hem de fer és atendre la gent i amb tot, amb els màxims serveis possibles i la màxima coordinació possibles, però tampoc a ningú se li escapa que les places de residència són places que contempla la llei de dependència com un recurs necessari per persones persones pues, que no tenen un bon suport en el seu domicili o que les seves patologies, les seves dependències són lo suficientment importants com perquè necessiti una atenció més continuada. I, per tant, jo crec que no estem parlant d'una cosa sí, l'altra no, sinó de complementar al màxim l'oferta i que tothom pugui trobar el lloc on pugui estar realment ben atès.
Clar, perquè és més que res perquè les residències han format part d'aquest sistema de dependència des de sempre, per dir-ho així, i han funcionat. I, per tant, ara, per voler premiar més, que és aquesta nova mentalitat, que és boníssima, de quan més temps puguem cuidar a casa, amb qualitat millor,
sí.
Perfecte, però hi ha un moment que molt possiblement ens farà falta. El que també et volia preguntar és, dintre de tots aquests serveis, i dintre també en concret de les residències, hi ha hagut també, penso, segons el meu punt de vista, un no prou reconeixement dels professionals. Tu com ho veus, això?
Home, jo crec que partint ja d'una base de que hi ha una diferència molt important en com s'està reconeixent i retribuint els mateixos professionals, que uns treballen en la part de salut i altres que treballen en la part de drets socials. És a dir, que aquest ja seria el problema de base, que el mateix professional està tenint un reconeixement social, econòmic i de qualitat de treball. Per tant, evidentment reivindico que la feina a les residències, als centres de dia, al domicili, són feines essencials, que està de moda ara dir-ho i m'agrada aquest adjectiu, que tenen tanta importància com qualsevol que treballa a la primària de salut, a l'hospital o en el sociosanitari. Per tant, clar que necessiten un reconeixement. A més, podria dir fins i tot que totes les persones que durant la pandèmia han estat ateses a dintre de les residències, amb l'excepció de que pobres no han pogut sortir, i això ha sigut un hàndicap molt important, i no han pogut rebre les visites dels seus familiars, però el que sí que és cert és que han estat molt ben cuidades i han tingut una qualitat de vida molt bona en relació a l'esforç també que els professionals que molts, la majoria, estimem moltíssim la nostra feina, hem estat donant en el dia a dia d'aquestes persones.
I també s'ha de dir una cosa, també a favor de la Generalitat, que no totes les administracions públiques han fet lo de la paga extra que ha fet la Generalitat.
Uh-huh.
És a dir, que moltes comunitats autònomes encara no ho han fet, ni ho faran ja, imagino, perquè ha passat ja. Per tant,
sí,
també tinguem en compte que,
sí,
bueno, que això ho diem sempre, és a dir, que hauria pogut haver molt més reconeixement, sí, però que si comparem els dos extrems, sí, no estem molt malament.
Però no volia dir un reconeixement només
econòmic,
sinó t'entenc, de la vàlua d'aquests serveis i d'aquests grans professionals.
I l'última pregunta que tinc és, per AFEATE, quins són els reptes que teniu més immediat ara mateix?
Home, nosaltres sempre tenim el mateix, que és el reconeixement de les entitats no lucratives, defensant el que he dit abans. El servei a les persones, el servei a la gent gran i les seves famílies, no és un negoci, és una feina vocacional i és un servei on moltes vegades s'han de fer esforços perquè realment la qualitat sigui l'adequada, considerant els ingressos i les dificultats que tenim. Només això, i continuar mantenint el respecte i el reconeixement del nostre entorn, però al final hem crescut, hem existit i existim doncs, perquè hi ha gent que pensa que aquell servei està bé que estigui en el seu entorn, en el seu territori. Mantenir aquest prestigi, aquest reconeixement social, que és correctíssim, mantenir la viabilitat de les entitats, perquè estem passant contínuament temes moments molt difícils, i que per la gent, pels professionals, sigui atractiu treballar a les residències perquè és una gran feina.
Com que ens queden 20 segons, els vols aprofitar per donar algun missatge en concret?
Vull dir que m'agradaria ja deixar de banda tota aquesta crisi.
Sí.
Ja fa temps que estem des de FEATE treballant, bueno, i des de la taula, evidentment, perquè jo estic representant ara aquí la taula. El que ens interessa és recuperar el que teníem, posar-nos a treballar en positiu i buscar nous suports perquè realment la nostra feina pugui desenvolupar-se en les millors condicions possibles.
Doncs Assumpció Ros, vicepresidenta d'AFEATE i coordinadora del grup de treball d'envelliment de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, moltes gràcies per venir avui i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs el segon dia de borsa, avui diumenge, parlem directament d'ofertes que hi han publicades a inforesidències.com i comencem amb el perfil que podem trobar d'infermeria. Estan buscant infermer o infermera a la zona de Tarragona, a la onada serveis. Entenc que busquen per diferents residències. A la mateixa zona, a l'onada, també estan buscant un gerocultor o gerocultora. En concret, estan buscant dues persones d'aquest perfil. Per altra banda, si fem un salt cap a Girona, veiem que també estan buscant a la residència Mas Moner, a Santa Coloma de Farners, un gerocultor o gerocultora. I també, per als Banyoles, un treballador social. Si saltem ja a la zona de Barcelona, veiem que les següents residències que ara diré estan buscant educador social. En concret, la residència Sant Agustí, a Olesa de Montserrat, Edelweiss Medical Comfort, a Cubelles, el Centre per Gent Gran Vitalia Sant Just d'Esvern i la residència Primitiva Barba. Fent un salt de categoria professional, anem al fisioterapeuta i n'estan buscant a la residència Mossèn Anton, a Sant Adrià de Besòs, a la residència L'Uraneta, a Castelldefels, i a la residència La Nativitat de la Nostra Senyora, a Barcelona. I un perfil que m'agrada molt també comentar cada setmana, que aquest mai me'l puc deixar, és el de cuina, ja que considerem sempre aquí des de És Gran Ser Gran, que és un perfil essencial, el fet de donar bon menjar a les residències, que és el que més ens agrada a tots. Doncs veiem que estan buscant cuiner o cuinera a la residència geriàtrica a les Masies de Pallejà, també a Mossèn Anton a Sant Adrià de Besòs, a Orpea Sant Cugat, a Sant Cugat del Vallès, i també a Orpea Ciutat Diagonal. I acabem parlant d'un perfil que gairebé ja és tan complicat de trobar com un infermer o infermera per residències, que és el del terapeuta ocupacional, i a la zona de Barcelona en busquen a la residència Maragall, a Barcelona, a Geriàtric Aragó, a Barcelona, també a Santa Rita, també a Barcelona, Nord Agara, a Castellà del Vallès, i Vitalia d'Albert Tordera, a Tordera.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, per començar la consulta d'avui, crec que porto una de les preguntes que més es fa la gent i potser és per por. I és, l'Alzheimer es pot heredar? Doncs, aquesta pregunta no és tan de tot senzilla de respondre i per poder donar una resposta he buscat en el blog de la Fundació Pasqual Maragall. Allà ens expliquen que la relació entre l'Alzheimer i la genètica és una qüestió que preocupa molt a les famílies, sobretot en les quals hi ha antecedents d'algun familiar que ha pogut tenir Alzheimer. Per això, el que ens recalquen és que un pare o una mare tinguin o hagin tingut la malaltia no significa necessàriament que els seus fills també vagin a desenvolupar-la. Però també ens llancen una pregunta i és, quina és la relació entre genètica i Alzheimer? Doncs el que ens diuen és que gràcies a la recerca avui s'han identificat alguns gens que van associats amb la malaltia d'Alzheimer i són uns gens que augmenten la probabilitat de desenvolupar la malaltia, és a dir, el que es coneix com a gens de risc. Uns altres seran també causa segura de patir-la, que es diuen gens determinants, encara que aquests últims són molt rars. De fet, el que ens diuen per una mica com un resum és que el gen més comú associat amb la forma més freqüent de malaltia d'Alzheimer és un gen anomenat apolipoproteïna, quedem amb el nom de APOE. Hi ha tres tipus d'APOE: APOE2, APOE3 i APOE4. A l'APOE2 és la menys comuna en la població i que sembla disminuir el risc d'Alzheimer. L'APOE3 és la més comuna que no sembla incidir en el risc d'Alzheimer. I l'APOE4 podríem dir-ho així que és com de freqüència intermèdia entre les dues anteriors i que es relaciona amb un increment de patir Alzheimer. Sigui com sigui, cada persona té dues còpies de cada gen, una de cada progenitor, pare i mare, i per tant, si heretem un gen com a APOE del nostre pare i un altre de la nostra mare, tindrem dues còpies d'aquest. Ara bé, tenir una còpia de APOE 4, podríem dir-ho així, augmenta el risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer si es tenen dues APOEs, encara el risc és major. Sigui com sigui, el que ens comenten, i això és molt important per acabar aquesta secció, és que el 99% dels casos la genètica no és un factor determinant en l'aparició d'Alzheimer. De fet, encara hi ha alguns aspectes genètics que sí que influeixen, que són, diguem-ho així, més predisposants a desenvolupar l'Alzheimer, però no són determinants. Per tant, quedem-nos amb això. És a dir, l'Alzheimer no és hereditari. És molt important quedar-nos amb aquesta informació perquè això pot tranquil·litzar a molta gent que ha pogut, com dèiem al principi de la secció, tenir antecedents familiars d'aquesta malaltia a la família.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem al final d'Esgrança Gran. Bona tarda, Carles.
Ens veiem la setmana vinent, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I com ha dit el Carles, fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de Felicitat. Bona tarda, Iris.
Bona tarda.
Iris Pérez, doctora en psicologia, si no recordo malament, per la Universitat de Yale, i psicòloga clínica, i a més treballes en el Parc Taulí de Sabadell. Si m'he equivocat amb alguna cosa, m'ho dius.
Sí, bueno, no, doctora de psicologia a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Yale, les dues, sí.
Vale, perfecte. I també tenim aquí al nostre costat Eugènia Sobrino, advocada especialitzada en assessorar terapeutes. Bona tarda, Eugènia.
Bona tarda, Jordi.
Li tinc a recordar als nostres oients que l'Eugènia cada setmana està amb nosaltres amb la secció de llibres. I com avui presentarem un llibre i xerrarem sobre el llibre que ha fet la Iris Pérez, li demana a l'Eugènia que vingui, que ens acompanyi i també ens ajudi a xafardejar, a conèixer una mica més sobre aquest llibre que fa poquet que has editat. Ens podries dir quin llibre és i com es diu, Iris?
Sí, doncs el llibre es diu Ansiedad a mi també me pasa. Manual práctico para jóvenes y adolescentes.
Per què fas aquest llibre? Una persona que està quasi 24 hores tancada en una clínica, donant classes a més, amb família. Per què dius, ara em fico a escriure un llibre? I a més sé que fas articles científics. I ara t'has dedicat a fer un article divulgatiu. Per què això?
Bueno, per aproximar-me als joves, no? Sobretot perquè al final nosaltres veiem que hi ha molts joves que tenen ansietat, sobretot després de la pandèmia. L'ansietat ha incrementat de forma exponencial i al final els joves, clar, no miren articles científics ni miren doncs, revistes científiques. Llavors, al final, miren al buscador Google, no?, o busquen per internet o al YouTube informació. Llavors, aquesta, hi ha moltíssima informació i al final, quan hi ha molta informació, també és una desinformació, no?, perquè han de saber diferenciar la informació que està basada en l'evidència de la informació que no té tanta evidència. Llavors, a més, hi ha molta gent, no?, que parla des de l'experiència pròpia, però bueno, és molt important també que els professionals expliquin una mica, no?, als joves el que és l'ansietat i què poden fer per sortir-se'n. D'aquí va néixer el llibre.
Llavors, aquest llibre, a qui està orientat que el llegeixi? La gent jove o els pares? O tots?
Els adolescents, final és tot, no? Perquè tinc molts pares que m'han dit, pues jo me'l compraré i me'l llegiré per mi. És als adolescents i als joves adults. Per això hi ha bastantes il·lustracions durant el llibre que els ha fet l'Alba Medina i és per això, perquè sigui molt més visual.
I ara l'altra pregunta que jo els he fet més en castellà que no pas en català. Per a què? Quin és el propòsit del llibre? El per què ens l'acabes de comentar, però quin és el teu propòsit a l'hora de fer aquest llibre? Hi ha un propòsit personal, un tema de reptes, de poder traspassar aquesta frontera entre el camp científic i el camp més personal, alguna il·lusió que potser tenies de petita? Perquè tens algun pare, o el teu pare està vinculat a la universitat i ell t'ha apretat, o perquè la mare diu, escolta, fes alguna cosa que tingui més sentit, que no pas estat... Quin és el teu propòsit real?
Bueno, la veritat és que he tingut molta sort amb els pares que he tingut i els meus pares sempre m'han dit, no, la importància de llegir des de ben petita i la importància també d'escriure, no? Escriure sobre el que et passa i bueno, sobre els diferents aconteixements, no? També per poder-ho processar. Llavors, jo crec que el motiu real ha sigut veure que hi havia un increment tan gran, no? d'ansietat, de crisi de pànic, de preocupacions, d'autolesions, i veure que volia intentar fer un pas més enllà per aportar alguna cosa a la societat, no? I per aportar alguna cosa, doncs, a totes aquestes famílies que poguessin tenir i que els hi pogués ajudar.
Llavors, aquí a Temps de Benestar tenim una secció d'acció preventiva i un dels temes que s'ha posat des de fa ja... des de començament pràcticament del programa que va començar a l'octubre, el problema de la salut mental. I ja se'ns van començar a donar dades de que la problemàtica està molt centrada o està molt focalitzada en gent jove. Què ens podries dir de per què l'ansietat afecta més a la gent jove que la gent que som més gran o la gent que pot ser més joveneta que els nens? Per què la gent jove entre 18 i 30 anys, i no un altre col·lectiu?
Bueno, és una molt bona pregunta. De fet, els estudis estan demostrant que l'ansietat, al final, és una pandèmia, no? Al final, s'ha convertit en el primer problema de salut mental amb els joves, però també amb els adolescents, amb els nens i amb els adults. Llavors, el llibre està destinat específicament als adolescents i als joves adults perquè és una etapa crítica en el desenvolupament. Els hi passen moltes coses noves, no? Són doncs, les primeres relacions, hi ha molts canvis hormonals, el primer cop que treballen o el primer cop que marxen doncs, uns dies fora de casa. Llavors, hi ha molts aconteixements que són nous, que viuen en primera persona per primer cop i que llavors estan relacionats doncs, amb tenir molta més ansietat, no? Ansietat relacionada amb la incertesa, amb el que passarà. Llavors, sí que està descrita a la literatura que si ells adquireixen tota una sèrie d'estratègies d'afrontament en aquesta etapa que és crítica en el desenvolupament, si ells les adquireixen ara, després, quan siguin adults, en totes aquelles situacions que siguin difícils, les podran aplicar també.
Hola, Iris. Et volia preguntar. Acabes de comentar ara que des de la pandèmia l'ansietat en el jovent ha augmentat de manera exponencial.
Sí.
Doncs, la meva pregunta seria, tu diries que ha augmentat exponencialment o bé s'ha fet més evident? Perquè vull dir, les problemàtiques que acabes de descriure, al cap i a la fi, són coses que sempre han passat en totes les generacions, no?
Mm. És una molt bona pregunta. Al final, aquest increment d'ansietat ja l'estàvem veient nosaltres als clínics, però ha augmentat encara més, sens dubte, amb la pandèmia. La pandèmia, al final, i sobretot o sigui, amb la pandèmia Covid, amb les restriccions i sobretot quan s'han obert les restriccions, és quan hem vist aquest increment d'ansietat amb els joves. Al final, la pandèmia ha portat una por, una incertesa durant molts mesos i durant anys. També ha portat dificultats econòmiques per moltes famílies, que els joves també les viuen. Ha portat moltes tensions entre convivents, no? Entre pares i mares i fills. I en aquestes edats, no? Que hi ha aquesta adolescència, aquesta doncs, voler fer coses però no poder per les restriccions... hi ha hagut molta tensió. Després també hi ha hagut limitacions a l'oci. Els joves no han pogut tenir l'oci que abans tenien, ni han pogut fer l'esport que abans feien. Llavors, ja han hagut, doncs, ells han sentit doncs, que se'ls exigia molt i, per altra banda, no tenien com aquesta vàlvula d'escape que abans de la pandèmia tenien. No? Per això, entre altres raons, creiem que hi ha hagut un increment en l'ansietat.
Una pregunta, Iris. Tu creus que els joves són incompresos per la gent més gran, és a dir, pels seus pares? O el pare entén perfectament el per què i com d'aquesta ansietat amb la gent jove? Que no sigui que passi el que està dient l'Eugènia. Com tots hem passat el mateix, és una cosa que tens que passar. Hi ha comprensió per part dels pares, per part dels professors, per part de l'entorn de la gent jove, d'aquesta major ansietat després del Covid?
Jo crec que sí que hi ha comprensió, però que com més educació hi hagi sobre salut mental, millor. Crec que hi ha comprensió, però potser encara falta més comprensió, no? I també dels joves als adults. Els adults han de comprendre els joves i els joves han de comprendre els adults, és a dir, bidireccional. El que està clar és dir frases com ja se't passarà, o no és per tant, o no pensis en això, o el temps ho cura tot, no? O jo vaig passar per lo mateix, que és lo mateix que has dit. El que fa ja és invalidar els sentiments i les emocions d'aquella persona jove. I el que sabis és que aquest tipus de frases no funcionen amb l'ansietat.
Ara és només de publicitat i tornem amb l'Iris.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Hola, Iris.
Hola.
Mira, et volia comentar una conversa que vaig tindre amb una professional fa relativament poc i em va comentar que el seu fill de 5 anys estava passejant el dia de Sant Jordi aquí a Barcelona. Et pots imaginar la massificació de gent. I m'estava comentant la situació d'histèria que estava tenint el fill perquè és un nen que amb 5 anys s'ha criat amb la pandèmia, no? És una cosa que no havia vist mai. Doncs, en aquest sentit, o sigui, de la manera que el confinament va disparar el tema de l'ansietat, ara, al desfer aquest confinament, també tindria uns efectes similars, no?
Sí, sens dubte. Nosaltres parlem de la pandèmia Covid i ens referim al confinament i a l'obertura de les restriccions, sens dubte, i al tornar, no, a la vida anterior. Llavors, quan pensem en aquest nen de 5 anys, els últims 2 anys, no, ha viscut amb unes restriccions que abans no hi eren. De fet, molts nens, per exemple, els ha costat treure's la mascareta, no, perquè al final han adquirit uns hàbits a una etapa del desenvolupament vital i han vist com normals, no, conductes que per nosaltres no eren normals, perquè, clar, com que hem viscut més, sabem diferenciar, però un nen no ho sap diferenciar. Llavors sí que és veritat que amb el tema de les aglomeracions, als nens i als adolescents els costa molt més ara que abans estar en llocs que hi hagi molta gent i molta gent junta, no? Que no hi hagi aquesta distància social de seguretat.
Una pregunta, Iris, per no donar per suposat que aquest concepte s'entén. Com definiries ansietat? Perquè avui he estat tafanejant per xarxes socials, he vist un vídeo teu en una xarxa social en el qual deies que tots, d'una manera o altra, hem passat ansietat. Com definiries ansietat? Perquè potser molta gent té ansietat, però no és plenament conscient.
Clar. Al final, al llarg de la vida, tots en algun moment tenim ansietat. En situacions difícils, situacions que ens creïn malestar, quan tenim problemes doncs, amb els companys, quan tenim problemes amb els amics, amb els familiars o a la feina. Llavors, l'ansietat també es manifesta perquè ens n'adonem, no?, que algú està passant i perquè nosaltres mateixos trobem la solució. Llavors, l'ansietat no sempre és desadaptativa, a vegades és adaptativa. De fet, els orígens de l'ansietat tenen a veure amb els nostres avantpassats i nosaltres sentíem ansietat quan ens volíem protegir d'un perill, no? Llavors, ens ajudava a encendre tot el sistema d'alarma i nosaltres poder observar tots els possibles perills que hi havia. Avui en dia, aquesta ansietat de vegades ens ajuda, si hi ha un perill o una amenaça o hi ha un problema, però a vegades aquesta ansietat, quan és excessiva, es converteix en desadaptativa. I llavors nosaltres parlem de nois i noies que tenen un trastorn d'ansietat quan, per exemple, els donen moltes voltes a les coses que els hi passen. Es preocupen molt pel que diran els altres. Això els hi crea moltíssima inseguretat. Es preocupen molt per les persones que estimen, però d'una forma excessiva, no? Els truquen tota l'estona per aviam si estan bé, aviam si els hi ha passat alguna cosa, aviam si han tingut un accident tornant a casa. Tenen la sensació que alguna cosa dolent passarà. Es preocupen moltíssim pel futur, anticipen tot el que passarà en el futur, sense viure el present i sense disfrutar. Deixen de fer coses per por, que aquest és un gran problema, no? Aquelles situacions que els hi costen, doncs les deixen de fer. I noten moltes situacions estranyes en el cos, per exemple, no? Persones que tenen mal de cap o mal de panxa, però són mal de panxa o mal de cap de forma inespecífica, que no hi ha una causa orgànica. O, per exemple, que senten que el cor els hi va molt, molt ràpid o que senten que s'estan ofegant. Doncs tot això serien símptomes que els genera un malestar i que acaben afectant de forma significativa en l'àrea personal d'un mateix, que té a veure amb l'autoestima, no? Amb la teva capacitat per fer coses, amb l'àrea acadèmica, de les notes, del rendiment acadèmic, amb l'àrea familiar, de les relacions amb la teva família, o amb l'àrea social, de les relacions amb els teus amics. Hi ha molts nois i noies que deixen de quedar amb els amics per ansietat.
Llavors, una pregunta. Dintre d'aquest col·lectiu de gent jove, que tu treballes quasi 24 hores al dia, hi ha casos no detectats d'ansietat? És a dir, algun nen que té ansietat però que no vol dir-ho o que sap dissimular-ho molt bé? O és una cosa molt evident i que els pares, siguin pares o siguin professors, ho detecten ràpidament?
No. Al final, l'ansietat forma part dels trastorns internalitzants. Hi ha trastorns externalitzants, que són sobretot els trastorns de conducta, que n'hi ha aquells nens, no?, que es porten malament, i això és fàcilment observable. Però després hi ha els trastorns internalitzants, que hi ha l'ansietat i la depressió, i al final el que veiem sovint és la punta de l'iceberg. Tu veus un nen, doncs, que potser es queda un racó, no? O potser veus un nen que es posa la mà a la panxa, no? Perquè té dolor, i el que veus és que es posa la mà a la panxa. O potser veus un nen que deixa d'anar a l'escola, o que deixa de relacionar-se amb els amics. I això és com la punta de l'iceberg, l'observable, però sota de l'aigua hi ha moltíssimes coses que estan passant que el nen no exterioritza.
Llavors, quin seria el percentatge? Ja sé que jo sóc economista i m'agrada molt els números. Quin seria el percentatge de casos no detectats superficialment i ens anem més a la profunditat de l'iceberg que estàs dient tu? Teniu números?
Nosaltres tenim números de trastorns globals, no? Nosaltres el que sí que sabem és que un de cada tres joves té o tindrà un trastorn d'ansietat i un de cada 12 tindrà un trastorn d'ansietat tan greu que l'interferirà de forma significativa, doncs, amb l'àrea familiar, acadèmica, personal, o amb una àrea que se li exigeixi un rendiment, com per exemple l'esport. I també sabem que 8 de cada 10 nens que tenen un trastorn d'ansietat no reben ajuda. Aquesta dada sí que hi és, no? I quan l'ansietat és una condició tractable, existeix una intervenció que funciona, però desafortunadament 8 de cada 10 no reben ajuda.
Eugènia, què vols preguntar?
Sí, li volia preguntar a la Iris si recomanaria alguns hàbits ja per fer des de casa o bé a l'escola per prevenir aquest tipus de trastorn.
Sí, realment hi ha molts. Molt important, i us semblarà molt simple, però nosaltres sempre ho diem. Dormir, menjar i fer esport, no? Sempre ho diem. Fer esport és superimportant, que els nens i els joves, que molts cops quan comencen a ser adolescents deixen de fer esport, no? O deixen de fer les extraescolars. És superimportant fer esport i descarregar tota l'atenció. Molt important dormir bé i l'ús de les pantalles, no? Que està també relacionat amb dormir malament, limitar l'ús de les pantalles i sobretot que els nostres, doncs, nens i nenes descansin i menjar bé, no? Una alimentació saludable.
Sí, això és una cosa que també te volia preguntar respecte als hàbits, que, bueno, a dia d'avui estem més acostumats a les pantalles pràcticament 24/7. Mm. I, clar, també és una cosa que també ens interfereix, no?, a que els infants tinguin menys ansietat, no? El que anys enrere potser deien de si mires la tele vas acabar con epilepsia, ara mateix, doncs...
Sí. Sí, 100%, perquè al final l'ansietat, o sigui, quan tu estàs mirant, no, a les redes socials, et genera una cosa que en anglès es diu FOMO, Fear of Missing Out. Aquí encara no existeix aquesta traducció, suposo que existirà en el futur, i és com que estàs veient, no, que el que estan fent els altres és com superxulo, no? Estan pues quedant amb els amics, o estan menjant a un restaurant un menjar superbo, o tenen un vestit supermaco i supercar, no? Llavors, és una exposició a totes les coses bones, no, dels altres, i tu estàs allà a casa teva veient-ho, i això, vulguis que no, a part de crear-te una comparació que és típica en l'adolescència, et crea una comparació jeràrquica en els que ells estan per sobre i tu estàs per sota, no? Llavors et crea inseguretat, pors, i està clar, no, que no ajuda la sobreexposició a les pantalles.
Ara uns moments de publicitat i tornem amb l'Iris.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara estem amb la Iris Pérez, autora del llibre Ansiedat, i ens està generant aquesta ansietat perquè tothom vol preguntar moltes coses, inclús el David, el tècnic de so. Però després de fer-me alguna proposta perquè vinguis més programes i no tindre aquesta ansietat i poder acabar de gaudir aquesta xerrada amb tu. Si ara obrim el llibre d'ansietat, què ens trobarem a dintre? Ens queden uns 5 minuts, Iris. Ara obro el llibre. Què en trobo dintre el llibre? Ens el podries explicar una miqueta?
Sí, doncs mira, és un llibre, el que vaig pensar és fer-ho pràctic, perquè vaig pensar que si no els adolescents s'avorririen i no passarien de la primera pàgina, no? Llavors vaig pensar, has de fer una cosa molt visual, molt pràctica i que els motivi, no? Perquè al final és un llibre que no té ni llum, ni moviment, ni so, que és el que tenen les pantalles, no? Per això al final acaben passant tantes hores a les pantalles i no tant llegint. Llavors vaig pensar, com que no té aquests elements, ha de tenir alguna altra cosa. Llavors és quan vaig decidir fer una part pràctica i una part teòrica. I llavors la part pràctica vaig decidir fer 8 casos de nois i noies entre 12 i 18 anys, 4 nois i 4 noies, amb diferents, doncs, trastorns d'ansietat. I cada cas, doncs, la manera en com aquell jove va superar l'ansietat que tenia, no? Amb tot d'estratègies, habilitats i eines basades en evidència i que els hi van funcionar aquests joves, no? Llavors, donant, doncs, aquestes suggerències perquè es puguin aplicar dia a dia.
Una vegada hem llegit el llibre, què aconsellaries, perquè ara ens queden pocs minuts, què li aconsellaries a un noi, un nen, o una noia, una nena, de 12 a 18 anys? Un o dos consells respecte a l'ansietat. Quin consell li donaries tu des de la teva experiència del dia a dia?
Primer, que entengui el que és. No, al final la psicoeducació és superimportant i és entendre bé per què li passa el que li passa. No? La final ansietat té 3 components. Un component és més cognitiu, que té a veure amb les rumiacions, amb els pensaments negatius, amb quan es queden enganxats i comencen a donar-li voltes als problemes sense trobar solució. Un altre component és més el fisiològic, que té a veure, doncs, amb què se senten, no? Quines sensacions corporals senten, doncs, el mal de cap o el mal de panxa, o quan el cor els hi va molt ràpid, i entendre que ment i cos estan connectats i que si ells estan nerviosos sentiran totes aquestes sensacions en el cos, no? Llavors, entendre per què els hi passa i fer tota una sèrie d'habilitats, no? Entre altres, doncs, aprendre a respirar bé, aprendre, doncs, a intentar tranquil·litzar-se, llavors, bueno, aquestes habilitats es escriuen al llibre. I per últim, també entendre que l'ansietat té un component conductual. El component conductual fa que molts cops evitin les coses que els hi fan por. No? Llavors, per exemple, els nois i noies que els hi ha passat alguna cosa a l'escola, que per exemple han fet una exposició oral i els hi ha costat molt, no? I el dia següent decideixen no anar a l'escola. No? Llavors és per l'ansietat que els hi produeix doncs, haver d'afrontar-se un altre cop a la situació que els genera por, no? O altres nois i noies, com per exemple la vostra companya que explicava allò de Sant Jordi, no? Que han anat a Sant Jordi i hi havia una aglomeració de gent molt gran i potser el dia següent doncs, ja no surt ni va al centre comercial ni va a altres llocs. Llavors és molt important que entenguin que l'única manera de vèncer l'ansietat és afrontar-la, amb un bon pla, però que es pot afrontar l'ansietat.
I amb els pares, quin consell els hi donaries? Perquè suposo que opinaràs de que els pares som uns grans influenciadors als nostres fills. Quin consell li diries als pares després d'haver llegit aquest llibre? Escolta, què tinc a fer?
Primer parlar amb els vostres fills, que hi hagi una comunicació oberta, no? Que no sigui un iceberg, que el vostre fill no es tanqui, que us expliqui exactament què és el que està sentint i què està passant, no? Llavors tenir un espai cada dia en el que poder parlar doncs, de les diferents coses bones i dolentes que passen durant el dia, no? Sigui l'hora de menjar o sigui l'hora que cada un decideixi, però el més important és la comunicació. Un altre punt important també és acceptar i validar els sentiments que sent el vostre fill. Per molt que en aquell moment pensis, buah, quina tonteria, no? Per un adolescent no és una tonteria, és una cosa molt important. I en aquella edat hi ha coses que per ell són molt importants que després tu, des de la teva experiència, com que t'han passat tantes coses, penses, buah, això no és important. Però aquell adolescent no ha passat tantes coses, no ha viscut tantes coses. Llavors, per petites que siguin, les ha d'afrontar. Per tant, escoltar-los, no invalidar-los, no negar-los el que senten, escoltar-los. I després, si demanen l'opinió als adolescents, donar-li la nostra opinió i poder-lo doncs, ajudar i guiar-lo.
Pues aquí a la ràdio el temps va molt de pressa. Moltes gràcies, Iris Pérez, que ens has presentat de manera molt simple el teu llibre d'ansietat. Et seguirem trucant perquè ens interessa molt la teva opinió degut a la problemàtica que tenim davant. Eugènia Sobrino, moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
Moltes gràcies, Jordi.
I una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, que aprofitin.